ells els que... Això ho han de decidir no nosaltres, sinó els justiciables, no? El Jaume Giró, amb els seus abogats, segons com vagi la cosa, si va directament acumulat o va a un altre jutjat, ja decidiran el que quedi més convenient pels seus interessos.
Deia l'exconseller Giró que part de les proves que ell aportarà les han vist tranquil·líssimament doncs, professionals de mitjans de comunicació i fins i tot personalitats amb alta responsabilitat a l'Estat. I això lliga directament amb qui intervé en aquesta pauta que es va repetint en el temps contra el que l'Estat entén com a dissidència política. I qui intervé aquí? Hi ha una branca policial, hi ha una branca de l'alta magistratura, hi ha una branca policial i hi ha una branca també mediàtica. Ho dic per lligar bé les paraules de l'exconseller Giró amb el fet de que no hi hauria claveguera policial si aquesta claveguera no té una dimensió mediàtica, perquè el que pretén justament aquesta claveguera és la difamació. La difamació per impactar en un estat d'opinió. I això, per exemple, ho veiem molt clar en el cas de Xavier Trias, que per cert, veurem si Xavier Trias torna a intentar presentar una querella o no, i aquesta querella tindria també un ressò polític important, donat que d'aquí a 4 mesos o 3 mesos i mig estem en eleccions municipals, perquè en el seu cas se li va arxivar la querella per el compte fals que es va fer públic que tenia a Suïssa i que es va demostrar que era fals a través d'informes apòcrifs. Allò es va publicar a OK Diario en el seu dia, i a mitjans com El Mundo, després es va demostrar fals, i Xavier Trias va acabar perdent les eleccions del 2015. Ell sempre diu que és multifactorial, que no és imputable només a això, però que sí que va condicionar els estats d'opinió. Ens trobem amb un altre cas molt il·lustratiu, que és el que va afectar a Pablo Iglesias a principis del 2016, 23 dies després que Podem obtingués 69 diputats al Congrés. Aleshores, apareixen unes informacions, en aquest cas també a OK Diario, que vinculen el finançament de Podem amb Venezuela i Iran, a partir d'uns informes apòcrifs que no havien passat per cap canal oficial de la policia. Mai es judicialitza l'informe PISA, mai s'aconsegueixen judicialitzar-ho, però a finals del 2016 hi havia una enquesta interna del partit que concloia que més de la meitat de ciutadans de l'Estat espanyol creien que Podem s'havia finançat de forma irregular a través de Venezuela i Iran. Van arribar a la repetició electoral del 2016 i van obtenir 35 diputats. En menys d'un any passen de 69 diputats a 35 diputats. És imputable només a aquesta acció clavegueral? Segurament no. Van passar altres coses a Podem. Va influir en l'opinió pública la difusió d'aquestes fake news? Probablement.
Clar, és la mateixa pregunta que en el cas de Trias, la mateixa pregunta que Artur Mas, no?
Exacte.
Hi ha unes eleccions
allà. I absolutament totes les causes obertes contra Podem, totes, que són moltes, perquè aquí ens estem centrant molt en l'independentisme, però atenció també a la feina bruta que va fer aquesta policia política contra Podem. I totes les causes que s'han portat, que són moltes, han acabat arxivades.
Però al final és el difama que algú queda, que és el que es pretén.
Caral.
Hi ha una cosa molt divertida quan es presenten aquestes querelles, Trias la presenta, li diu que el Tribunal Suprem, la justícia penal, li diu el Tribunal Suprem que la justícia penal no s'encarrega d'informacions periodístiques no contrastades. Uh-huh. Això està negre sobre blanc. Amb la qual jo ens posem aquesta nit a la impressora que tenim a casa.
Comences a difamar.
I comença a difamar. I llavors la Mila m'ho publica, publica al seu diari, la Sala al seu,
i ja està.
I es querella el savi, però com són informacions no contrastades, publicades de la premsa, quan sabem quantes diligències, caso Juan Guerra, sí, sense anar més lluny, per exemple, els ERES, sense anar més lluny, quantes s'han obert amb retalls de premsa.
Sí.
Jo no dic que el retall... Jo no
que sigui l'únic, clar, que sigui, naturalment. Un cop
però
que s'obre
no,
un procediment...
Però no, és que amb dos parells de nassos se li diu lo que aparece en premsa no es prueba.
No, però aquí...
No són indicis racionals.
Deixeu-me accentuar sobre una part. Ja sabem l'efecte mediàtic, que és el d'amplificar l'objectiu d'aquestes querelles, que és la difamació, i sense això no hi hauria. Però cap d'aquestes lawfare, que són en realitat campanyes de difamació i també tenen un altre objectiu, que és obligar aquestes persones a defensar-se.
Un desgast.
I un desgast de la seva energia, perquè Podemos ha estat als tribunals una i altra vegada. Sí. Xavier Trias va tenir de sortir i dedicar una part important de la seva activitat.
El cas Minyones, recordeu, el cas Minyones.
Sí.
La querella que va posar l'abogat de Podemos a Barcelona, que al final va reconèixer que ell no sabia res, que això li havien... li deien que havien dit.
En el cas de Xavier Trias, que era amic personal de Fernández Díaz, ell li va arribar a preguntar què havia passat amb això. Sí. Amic personal, perquè hi havia un grup de diputats catòlics doncs, que feien fins i tot viatges junts al Vaticà i mai va obtenir una resposta clara.
Però aquí anem a una altra part, que entronca amb el que dèiem al principi respecte del català i de la justícia. Cap d'aquestes querelles que no tenen fonament jurídic ja d'entrada, perquè totes han sigut sobreseïdes, però han tingut un recorregut d'anys en els tribunals, no hagués tingut el seu efecte si un jutge no les hagués admès a tràmit.
Llavors, deia que l'alta magistratura participa d'aquestes
la policia, alguns policies que tenen una impressora a casa. Per tant, les impressores estan
d'acord i que treballen en fons i amb un objectiu.
No, tenen una impressora a casa. I aquest policia té un diari amic. I aquest diari amic també té una televisió amiga. Uh-huh. I això es presenta al jutjat, ja sigui via per grupúsculs d'aquests d'extrema dreta, com el seu dia va ser Manos Límpies i tot això, o directament algun fiscal, diguem-ne, afanós, ho presenta, i ja tenim el triangle de les Bermudes.
I això
pot durar 3, 4, 5, 6 anys.
Jo et planteixo, Joan, en altres països... Jo sé que està més penada la demanda, diríem, la demanda espúrea, per entendre'ns, quan tu presentes una acusació i després resulta que has mobilitzat a la justícia, perquè és veritat també que la justícia a vegades ha de fer cas d'indicis, i normalment...
La querella és indiciària,
claro,
no?
I aquestes querelles, que són assessorades per advocats i policies i això, busquen la manera de confondre, diríem, aportant algun indici.
De confondre, o que tens uns jutges amb vocació d'acceptar acríticament informes policials.
No, però jo li volia preguntar al Joan, en altres països, quan es demostra que hi ha aquesta utilització, que la demanda és instrumental, no hi ha una sanció també per les persones que promouen acusacions falses, sabent que són falses?
Aquí tenim un problema, que això és de la cultura judicial en general, que és de pràcticament no condemnar mai amb costes. Si a mi em posa una querella sense fonament, com a mínim que em paguin les despeses.
Clar.
Com a mínim. I per tant, i a mi jo condena amb costes. Llavors comencen a dir, no és temerària, no està, llavors... Vull dir, el que vol jugar al pòquer ha de posar els duros damunt la taula.
Sí.
Tu no pots dir, no, demà te'ls porto. No.
Sí. Sí. Bueno, és que aquest llavors, és un mal...
I després, tenim un cas als Estats Units, sabeu aquest tio de l'extrema dreta que s'ha dedicat a difamar tothom, que els atemptats a les escoles eren falsos, que eren uns invents dels pares, els havia arribat a denunciar, bueno, l'han condemnat a 12 anys de presó i a 100 milions de dòlars.
A ell, creient.
Bueno, però és que aquest tio portava fent això 10 o 15 anys,
No, però
dir,
això
al final
més...
arriba que la bola està gran.
Aquí, en aquest cas, tenim molt clares quines són les conseqüències. Hem vist que hi ha uns perjudicis.
Clar.
Pel fet de que un jutge acríticament accepti una demanda que no té base, té uns perjudicis per les persones, les organitzacions polítiques, també. Però és que inclús tota l'administració de justícia a Espanya està afectada per un mal que és la querulància. És a dir, qualsevol que està demandat, qualsevol poderós que està demandat, que ha comès irregularitats, té capacitat de recórrer fins a l'última instància de tot.
Bueno, això forma part de la garantia del sistema,
però,
no?
Sí, però hauria d'haver-hi un fonament, perquè recórrer per recórrer, només per dilatar el procés, perquè hi ha molts recursos d'aquests que no tenen base, tampoc, i que són per dilatar el procés, no?
Costes.
Per això
costes bones, és a dir,
que hi hauria
a tarifa lliure. No, sinó a tarifa lliure. Perquè jo presento una factura de 500.000 euros per defensar el client.
Per exemple, a l'urbanisme no prosperen gairebé mai les demandes de col·lectius que denuncien irregularitats perquè la tramitació pot durar 15 anys.
Les 10 i 9 minuts. Deixeu-me 3 minuts de pausa i de seguida mirarem de saludar Artur Mas per saber si en el seu cas vol carallar-se, com farà a partir de dilluns Jaume Giró.
Cal tenir-ne ganes, de presentar
aquella. Ja ho ha dit, perquè... Un segon.
Ara que se n'oblidaven...
Dia lliure amb Xavi Bundó. Avui parlem d'autoconsum amb l'Emili Rousseau, director general de Factor Energia. Benvingut.
Gràcies.
Sabem que l'autoconsum produït pels panells solars contribueix a frenar el canvi climàtic. Representa una energia a cost zero, 100% renovable, i tot i això hi ha reticències a instal·lar-ne. Per què?
Sobretot pel que la gent creu que costa. Això és una inversió que es recupera en un termini d'entre 3 i 5 anys i un cop amortitzada et proporciona energia a cost zero durant 30 anys.
Així no hi ha excusa, no?
Doncs no, a més, a Factor Energia financem i ajudem a aconseguir les subvencions i al generar la nostra pròpia electricitat estalviem a la factura de la llum.
De fet, l'any passat, Factor Energia va pagar als seus clients els excedents d'energia al preu més alt de mercat.
Correcte.
No obstant això, la gestió pot fer-se una mica pesada, no?
Per això, a Factor Energia tenim un departament de panells solars des del qual gestionem tot. No tan sols financem i tramitem subvencions, també fem el disseny i la instal·lació. És un autèntic claus en mà.
Que bé, gràcies, Emili.
A vosaltres.
Quina bona pinta que té aquest oli d'Aldi.
Oi que sí? A Aldi tenim un gran assortiment d'olis d'oliva verge extra d'origen nacional. Com el nostre oli d'oliva verge extra de producció sostenible a només 3,59. Així de fàcil, així d'Aldi.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Firca.
Firca. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Firca compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a fircajewels.com o al 93 215 76 78.
Som així. A Bon Preu Esclat Energia tenim l'electricitat més barata del mercat. Ho has sentit bé. El millor preu. A data 27 de febrer, segons la CNMC, som els més econòmics del mercat amb el pla Fem-ho Fàcil, amb l'estimació d'un consum de 4.000 kWh i una potència contractada de 4 kW. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Si ets cuinetes, para l'orella. Ara, La Vanguardia et regala un wok smec del color que més t'agradi perquè puguis cuinar de forma sana, saludable i amb molt d'estil. Subscriu-t'hi ara al 933 481 482 i per només 39 euros rebràs La Vanguardia cada dia i t'emportaràs un magnífic wok smec. Afanya't, que les unitats són limitades.
Gaudeix d'un 10% de descompte addicional ara fins al 5 de març. Descobreix la millor selecció de les bosses i sabates que acaben d'arribar a la Roca Village de firmes com Mash, Bash, Lacoste o Vans. Ara amb un 10% addicional només per a Membership. Uneix-te a la Roca Village Membership, a la nostra web i app, i comença a gaudir dels teus nous beneficis.
El 25 de maig de 2006 es va celebrar per primera vegada a la història el Dia Mundial de l'Orgull Friki. A veure, si fins i tot l'orgull friki té un dia, tu també te'n mereixes un, oi? Amb mi dia de l'11, tria la teva data especial i juga-hi. Cada dia per un euro guanya fins a 3.000 euros. Mi dia, el sorteig més teu. I recorda, un de cada cinc toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
2 minuts i arribarem a 10:45 del matí. Hem parlat amb Jaume Giró fa una estona, que confirmava la notícia del diari Ara, que dilluns presentarà aquesta querella contra Fernández Díaz, contra l'exsecretari d'Estat de Seguretat, contra la ministra també, Maria Dolores de Cospedal, i contra Villarejo. Artur Mas, president, molt bon dia.
Molt bon dia.
Vostè presentarà querella contra aquestes mateixes persones després del que ha passat en el cas Sandro Rosell i sabent que Jaume Giró ho farà?
Doncs miri, ho estic meditant i ho estic valorant. Per tant, si fa uns mesos enrere, més aviat, jo desistia de fer aquest tipus de querelles perquè tenia la sensació que no tindrien recorregut, en aquest moment doncs m'ho plantejo més seriosament. No ho tinc decidit, a diferència d'en Jaume Giró, d'en Sandro Rosell i d'alguns altres, però ho estic valorant seriosament.
N'hi ha d'altres que ja ho han decidit, senyor Mas?
Sí, ja ho veu, en Jaume Giró ha decidit. En Sandro Rosell, de fet, ha estat l'explorador que ha obert el camí i que ha desbrossat tota la bardissa, per entendre'ns, i bueno, finalment se n'han sortit. I veig que, així com fins ara, doncs, donava la sensació que ens estrellàvem contra un mur absolutament infranquejable, en aquest moment, doncs, una petita, jo dic petita escletxa ja, no es pensin que... haver admès aquesta querella ja vol dir que es produirà un judici contra aquestes persones i per aquests fets. Mm. Estem molt lluny d'això. Però com a mínim sembla que hi ha un jutjat de Madrid que almenys diu, escolti'm, alguna cosa potser sí que s'ha d'investigar, això, no?
No.
I portem 10 anys, senyor Bundó.
I tant.
10 anys així.
No, jo li ho deia perquè la resposta m'ha dit, ara veient que Sandro Rosell i Jaume Giró i d'altres ho faran, doncs m'ho estic plantejant. Jo em preguntava si aquests altres és que vostè coneix algun altre cas d'algú que té assegurat presentar-ho.
No.
No.
Va. Que ho tingui assegurat, no. Però que hi ho estan meditant, sí que en conec alguns altres, sí.
Xavier Trias està entre els que ho estan meditant?
Ell i jo n'hem parlat alguna vegada, però en Xavier Trias ara entre vostè i jo està, jo crec, per altres coses.
Ja.
Que són tan o més importants.
Sí, però simbòlicament té tot el sentit que una qüestió que va ser l'Operació Catalunya, que ell considera, que, bueno, no que ell considera, va esclatar al mig de la campanya electoral de les seves últimes eleccions a Barcelona, i que ell considera que va tenir un efecte determinant sobre el resultat, precisament ara que està en campanya, tingui sentit que hi hagi una certa repercussió de la rèplica. No?
Sí, té sentit, però pensi que aquestes decisions, finalment, doncs, les ha de prendre cada persona a títol individual, perquè tampoc són decisions neutres. També ha de pensar una cosa, cada vegada que es presenta una querella vol dir que hi ha uns advocats que estan al darrere d'això i que fan la feina, i aquesta gent la feina no la fan gratuïtament, com és lògic. Per tant, una cosa és que actuï la Fiscalia d'Ofici, que és el que s'hauria d'haver produït des de fa molts anys en aquest tema de l'Operació Catalunya, i aleshores la Fiscalia doncs, és un servei públic i, per tant, es paga a través dels impostos, no? Però quan la Fiscalia doncs, passa del tema i et quedes sol per intentar de defensar i has de presentar aquestes querelles, doncs tot això porta tota una sèrie de costos associats que s'han de contemplar, també.
Vostè que, diu que n'ha parlat amb el Xavier Trias, vostè li recomanaria que ho fes? O li ha recomanat?
Jo no li recomanaré ni una cosa ni l'altra, perquè torno a dir que és una decisió molt personal. A mi no m'agradaria que m'ho recomanessin, i menys públicament, i per tant, doncs, jo no ho faré en cap cas, això no.
De què depèn que vostè presenti la querella, senyor Mas?
Doncs miri, depèn sobretot una cosa. Depèn que jo, en el meu cas, que no és exactament igual que els altres, perquè una vegada has estat president d'un país, doncs, bé, has d'enfocar les coses d'una manera un pèl diferent a com ho puguin fer d'altres persones. En el meu cas depèn sobretot de que vull tenir la convicció que si jo presento aquesta querella serà admesa i tindrà recorregut. Simplement, com a fet testimonial, jo no ho vull fer. Entenc que altres ho facin, però jo en el meu cas no ho vull fer. Ara, si a més d'un fet testimonial i de començar a obrir una escletxa, jo em convenço a través del Consell dels Advocats que realment això té un recorregut i que podem arribar fins al final i que es poden depurar les responsabilitats a nivell penal, i n'hi ha moltes i molt diverses, aleshores sí, jo evidentment faria aquest pas.
Perquè ho entengui, una figura com el president de la Generalitat no es pot permetre fer una demanda d'aquest tipus i que es quedi en paper mullat,
A veure, sí que s'ho pot permetre, però jo no m'ho vull permetre. No dic que tothom hagi de fer el mateix. En el meu cas concret, pensi que tot això comença a l'any 2012, per tant, comença quan jo faig aquell gir en la política catalana, després d'aquella gran manifestació que es produeix el setembre del 2012, 1,5 milió de persones en el carrer. Recordi també que això ve després del no de Mariano Rajoy quan era president del govern espanyol en la proposta del pacte fiscal. Ara, aquests darrers dies, he tornat a veure que tot això reviu una mica per part de diferents entitats, no? Bé, d'això fa 10 anys que en parlàvem, no? I el no va ser contundent, va ser radical. I a partir d'allà es produeix un gir molt significatiu en la política catalana, que és el concepte del dret a decidir, el dret a l'autodeterminació, les consultes sobiranistes i, finalment, l'objectiu de la independència. Allà comença tot. I, esclar, jo em sento, doncs, representant per bé i per no, i per mal, Em sento representant del que va passar i, en aquest sentit, doncs, vull que les meves passes, si això ha de tenir conseqüències a nivell jurídic, a nivell penal, siguin passes molt meditades i que jo vegi que realment tenen recorregut, que es pot arribar fins al final.
S'esperarà a veure
cosa,
que...
Per cert, cosa, per cert, entre vostè i jo, que ja es veu que és molt complicada, perquè que durant 10 anys, davant de les evidències totals i absolutes de possibles delictes, no hi hagi ningú que hagi mogut un sol dit en el sistema judicial espanyol, això ja il·lustra moltes coses.
S'esperarà a veure el resultat de la querella de Jaume Giró, per tant?
D'entrada vull veure si realment també s'admet a tràmit, en el cas de Jaume Giró, que és una persona que ha tingut i té un relleu polític, a diferència d'algunes altres que s'han presentat, que tenen més un relleu, diguem-ne, personal o social, o de societat civil. Per tant, sí, vull veure què passa amb el cas d'en Jaume Giró, però sobretot, sobretot, el que vull és acabar de valorar amb persones doncs, que coneixen aquests temes, que el risc que significa també presentar una querella d'aquestes doncs, és un risc que després té un resultat operatiu. No? Jo no vull que aquesta gent quedi impune, senyor Bundó, perquè l'han feta molt grossa. L'han feta molt grossa i l'han fet des de l'Estat, des dels poders de l'Estat. A nosaltres, per determinades coses, se'ns ha portat a processos penals, se'ns ha inhabilitat, se'ns ha perseguit econòmicament, han enviat gent a la presó, tenim gent a l'exili, com el president Puigdemont, etcètera, etcètera, no? Nosaltres hem pagat un preu molt alt per tot el que vàrem fer i aquest preu molt alt, a més, tenim la consciència de que ho vàrem fer per defensar unes determinades idees. Ells no, ells per destruir aquestes idees i per destruir les persones, com si estiguéssim en una dictadura proveïdora, van utilitzar els poders centrals de l'Estat i, a més, amb connivencia entre diferents poders per enderrocar totes aquestes expectatives polítiques catalanes, i això és molt greu. Sobretot és molt greu quan et diuen cada dia que estem en una democràcia plena i en un estat de dret consolidat.
Des d'aquest punt de vista, els responsables, com farà la querella Jaume Giró per vostè, són no només el comissari Villarejo, sinó Maria Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz, l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez. No sé si també Alicia Sánchez Camacho, que ja hem sentit a Jaume Giró que explicava que el fet de ser forada doncs, veu complica i, per tant, descarta en aquesta querella afegir-hi. Però
totes aquestes persones que vostè ha dit, per suposat, i algunes més que encara no han sortit.
Com qui?
No ho sé, ja no es preocupi, ja aniran sortint. Mira, estic convençut que si això té recorregut, sortiran més persones que estaven implicades en tot això.
De Mariano Rajoy, m'està parlant?
No li puc dir ara, jo només afirmo quan tinc totes les dades a la mà per saber-ho. El que estic convençut és que si això es va desgranant, aquests procediments, i s'escolten els testimonis de persones que seran cridades en allà, entre alguns dels que vostè ha esmentat ara, doncs que aquestes persones pot arribar a passar que expliquin coses que afectin amb altres persones que en aquest moment no estan sobre la taula.
De l'àmbit polític? S'està referint de l'àmbit polític, senyor Mas?
No només de l'àmbit polític.
Mediàtic o judicial?
Mediàtic, fixi's, mediàtic, sí, esclar, mediàtic, i també, per què no, judicial.
Deixem ser-li directe. Inclourien aquesta querella, per exemple, Eduardo Inda?
Per exemple? Vaja, jo en aquest moment no ho sé.
No, en aquest moment no. Però és un nom que podria ser.
Però que Eduardo Inda ha tingut una participació claríssima en tota aquesta conxorxa és la pura evidència. És la pura evidència. Però és que ho expliquen ells mateixos, a més, si vostè mira les gravacions del que i les notes del senyor Villarejo, ho diu claríssimament, sense, no d'Eduardo Inda, sense, no només amb Eduardo Inda, va, sense el braç mediàtic, tot això no tenia repercussió pública, i per tant no feia mal individualment, si a tu et persegueixen i et fan no sé què, doncs això et fa pupa a tu, no? Però en el moment en què tot això surt a la llum pública, tothom et jutja, i tothom vol dir tothom. I la trama que van organitzar era per presentar-nos com uns bandarres, parlant col·loquialment, i desprestigiar-nos davant de la societat catalana, perquè la gent retirés el seu suport. I, per tant, a través d'aquesta guerra bruta, doncs, acabar amb el projecte sobiranista, que aquesta era la trama, no n'hi havia una altra. I això, a més, estan convençuts que ho feien bé, perquè ells ho feien per la Sagrada Unitat d'Espanya.
El PP, des del seu punt de vista, és l'únic partit que té participació en aquesta operació a Catalunya?
Com a partit polític entenc que sí. Com a partit polític entenc que sí.
Però?
Però la vida està plena de sorpreses, senyor Bundó. Ja ho veurem.
Creu
estem,
que
estem molt al, pensi que estem molt al principi de tot això, perquè fixi-s'hi.
Què diu ara?
Han passat 10 anys i ara tenim la primera escletxa. Després de 10 anys, la primera escletxa. I tots sabem que el sistema judicial, per definició, és molt lent. Per tant, que s'hagi obert aquesta escletxa vol dir que simplement es comença un camí que no sabem on acabarà. Pot ser que tot això acabi en un arxiu. Pot passar. I això és el que jo no vull, si presento jo una querella. Jo vull una certa garantia. La garantia total no la puc tenir. però avui hi ha una certa garantia de que s'arribarà fins al final i que hi haurà un judici i que hi aniran les persones que hi han d'anar i que aquestes persones seran condemnades. Això, evidentment, dependrà del judici, no?, i de les proves de la defensa, de l'acusació, etcètera, etcètera, però que es podran demostrar coses, perquè és molt evident que les coses hi van ser.
Com que li he fet aquesta pregunta, li he de fer la següent, que és, vostè creu que hi ha algun membre, no parlo del Partit Socialista, que va estar implicat en l'Operació Catalunya?
Crec que no i espero que no.
Però no té la seguretat.
La seguretat no la tenim mai en gairebé res.
S'ha fixat un termini, senyor Mas?
Sí, no corre una pressa excessiva. Pensi que, com que aquest tipus de possibles delictes tenen terminis de prescripció molt llargs, doncs tenim temps per davant. Jo no tinc una urgència ni una pressa, cosa que no vol dir que no em decideixo fer-ho ràpid. Potser sí, com que li he dit que estava valorant-ho, doncs pot ser que jo la decisió la prengui relativament ràpid o que deixi passar bastants mesos, perquè no corre una pressa excessiva.
Acabo amb dues preguntes que no tenen a veure amb aquest cas i que m'agradaria a vostè com a president que em donés la seva opinió. Una té a veure amb aquesta polèmica que hem vist aquesta setmana de la infermera, abans en parlàvem del TikTok, l'ús del català, que més enllà del cas aquest que Pere Aragonès creia que era una anècdota, sí que amaga una qüestió que ja també en la seva època de president va haver d'encarar, i abans que vostè també, que és denúncies d'entitats determinades al voltant de la llengua. Una d'elles va ser, en el cas del català a les escoles, que va estar, jo crec que més d'una dècada, més d'una dècada, en debats judicials, fins que va arribar a un punt pràcticament final. Creu possible que ens trobem en una situació equiparable amb les exigències del català en càrrecs com en el cas d'oposicions mèdiques?
Doncs jo vaig ser molt crític en el seu moment amb el tema dels atacs contra la llengua catalana en el sistema d'immersió lingüística. Recordi que hi va haver un partit polític que va néixer fonamentalment per carregar-se aquest model educatiu, que va ser Ciutadans. Afortunadament, Ciutadans avui és un partit que està, doncs, en fase, diguem-ne, molt residual, però Ciutadans va néixer per això. I, efectivament, en aquest sentit, doncs, van fer molta feina, a parer meu, molta feina bruta, i van aconseguir determinades coses a nivell judicial. Ara, jo no dic que s'hagi d'actuar de la mateixa manera. El que sí dic és que s'ha de ser contundentment clar i escrupolosament nítid, en el sentit de que persones que treballen en l'àmbit de l'administració pública del país tenen l'obligació estricta de conèixer la llengua del país. I de llengua del país no n'hi ha moltes, n'hi ha una, que és el català. A partir d'aquí hi ha molta gent a Catalunya que té altres llengües, i en el cas de llengües maternes, òbviament el castellà és molt preponderant. Però això no treu que la llengua pròpia de Catalunya és el català. I això ha de quedar molt clar. I aquí no hi pot haver cap mena de renúncia, ni de braços creuats, ni de mirar cap a un altre costat.
Acabo. M'ha citat el pacte fiscal de l'any 2012. Creu que seria una reivindicació que hauria de buscar el govern de Catalunya?
Jo crec que el govern de Catalunya directament no, per una raó, perquè mentre hi hagi l'objectiu de l'autodeterminació i de la independència fins i tot, doncs aquest és l'objectiu. Ara, si es donen les circumstàncies per poder parlar d'això, i això es considera que és una fase intermitja en el camí traçat, doncs, escolti'm, doncs per què no? Perquè l'obligació de tot govern és millorar la vida de la gent del país, i en aquest cas la vida de tota la gent de Catalunya. Això és el que vam intentar fa 10 anys enrere i havíem intentat també molt abans. Ara, també li he de dir una cosa. No us penseu que el tema del pacte fiscal és gaire més fàcil que el tema de la sobirania, del referèndum o de la independència. Estem parlant de qüestions gairebé equivalents. I us ho dic amb coneixement de causa, perquè jo no només ho vaig intentar negociar, sinó que abans de tot això, com a conseller d'Economia, sé quin pas s'hi dona. I cada vegada que es discuteixen els recursos públics a nivell espanyol i es posa la mirada cap a Catalunya, allà es posen tots d'acord. Gairebé sempre. i només hi ha la possibilitat d'obrir alguna porta o alguna porteta quan algú a Madrid ens necessita vitalment per poder governar. Sempre amb el risc de que el que governi després ho desmunti. Aquesta és l'experiència que tenim. Aquest país no ha fet un gir cap a la independència perquè sí. L'ha fet perquè totes les demés vies que s'han intentat s'han anat estrellant contra una paret de formigó. Aquesta és la realitat. Per tant, atenció amb el tema del pacte fiscal, se'n pot parlar, és legítim posar-ho sobre la taula, però que ningú es pensi que això és molt més fàcil que no pas l'altre camí que es va començar fa 10 anys.
President Mas, moltíssimes gràcies.
A vostès.
11:15 del matí. Doneu-me 2 minuts de pausa i em comenteu el que vulgueu, perquè m'ha aixecat el dit al Joan Caral, m'esteu mirant amb los ojos brillantes, brillantes. Ara de seguida em comenteu el que vulgueu.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
A Catalunya sempre hem parlat l'idioma dels negocis.
Qui no arrisca, no pisca.
Fer volar coloms.
Qui sembra, recull.
I a Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, també. Per això, si tens una empresa i vols innovar per superar nous reptes, entra a acció.gencat.cat, perquè parlem l'idioma dels negocis. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Renault. Tornem a parlar de motor amb el nou Renault Australitec Full Hybrid, fabricat aquí. Amb 200 cavalls de potència, fins a 130 km per hora en mode 100% elèctric i fins a un 80% de conducció elèctrica a ciutat. Probablement el motor més eficient de la seva categoria.
Triat millor cotxe del 2023 a Catalunya. Descobreix-lo a la xarxa Renault.
Les nostres mares, de Gemma Ruiz Palà. La celebració literària d'una generació de dones que són un referent vital. Les nostres mares, Premi Sant Jordi de novel·la.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Mig quilo de llagostins cuits ara per 4,29, t'estalvies un 23%. I filets de pit de pollastre per 2,99, t'estalvies un 22%. Lidl, marca la diferència.
Acompanya'ns de ruta per les vinyes de Castilla, Toro i Rioja amb la nova selecció de vins de gourmet La Vanguardia. Finca Río Negro 2016, Muro Crianza 2018 i Finca Sobreño Crianza 2019. 6 vins negres valorats en 79 euros, ara per només 49. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Aravin.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't-les de sempre. Ho has de fer.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC
més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
l'1, el 18, el 37, el 46 i el 48, i els sols, el 3 i el 7.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
10:33, Déu-n'hi-do-ret, eh? Déu-n'hi-do-ret, no està malament, Artur Mas. Entre altres coses, qui no ho hagi pogut escoltar, ha dit que encara s'ho està pensant, que, a veure, ha fet aquesta cosa de no acabar de dir, perquè diu que pot ser molt ràpid o molt lent, cosa que no vol dir res, que la querella... No, però que el que vol és que arribi... No, que superi els passos.
Ella que ha dit una cosa que a mi em sembla important.
Espera, que el teu micròfon està molt baix i no sé per què. A veure,
sí, digues, ara. Ella ha vingut a dir que els altres obrin camí, i si la cosa va bé, jo m'hi sumo. El que no vull ser l'ariete i que em tallin,
no,
les...
Però,
ella ha vingut a dir això.
Un argument que, dels que ha donat és plausible en el sentit de que la seva responsabilitat com a president de la Generalitat l'obliga a defensar d'alguna manera
la institució,
que la institució
també
no estigui, no sigui rebregada en el primer tribunal.
Totalment
que li digui...
Ha inclòs en els noms, diu, hi hauran d'altres, llavors no l'hem acabat d'estimar, però crec que estava clar que Eduardo Inda és un d'ells, ha dit, per exemple, no? M'ha inquietat molt lo del PSOE, perquè ha dit, Jo crec que no i espero que no.
Clar, és que aquí...
I això vol dir bueno, alguna cosa?
Espera que no.
Aquí tenim una dada temporal que potser oblidem, però és veritat que el dinar de la Camarga, que acaba sent una mica la gènesi de l'operació Catalunya,
sí,
es va produir el juliol del 2010. I en aquell moment encara no governava el Partit Popular.
Jo pensava que lo de la Camarga havia sigut mediat amb el Moragas, i el Moragas ja estava al govern.
Juliol del 2010 va ser el dinar de la Camarga. Per tant, encara no havia començat el govern de Mariano Rajoy.
De Moragas.
És veritat, però la intervenció del Moragas en qualitat de què era?
Ara repassant...
D'amic de Rajoy.
Repassant la...
Després, era de cap de gabinet?
Repassant...
Moragas al cap de gabinet.
Gabinet del Rajoy.
Del Rajoy, sí. Repassant l'entrevista... Que vaig fer Fernández Díaz pel llibre al febrer del 2020, ell, en el seu intent d'exculpar-se, no, de tot el que havia fet la mal anomenada policia patriòtica, el que deia és, i amb això té raó, no, que els comissaris amb els quals ells es va trobar, entre ells Villarejo, ja hi eren des de l'etapa de Rubalcaba, i fins i tot més enrere. Altra cosa és si feien durant l'etapa anterior el mateix, no, que van fer sota el seu mandat.
Lícita, completament.
I bé, ell l'utilitza, òbviament, com a estratègia de defensa. Però sí que també, repassant algunes frases que ara amb el temps doncs, prenen un nou significat, ell també pregunta què és una policia patriòtica. I diu, què vol dir això? Diu que són policies que estimen la pàtria. Suposo que la majoria de policies estimen la seva pàtria. I fins i tot diu, tothom acceptaria que si per evitar una catàstrofe cal que mori una persona, doncs digue-li raó d'estat, o digue-li com vulguis. Vull dir que des del marc conceptual...
I si és ella la que ha de morir?
Doncs des del marc conceptual, ell defensava que hi ha certes actuacions que són legitimades...
Són peatges.
Encara, exacte.
Està. Totes.
Encara.
Tània, sí, què n'has de dir? Disculpa.
Només un apunt. Només un apunt sobre això que deia dels socialistes. No crec que només s'hagi de posar el retrovisor, sinó que també s'hauria de mirar endavant. Ho dic perquè la pregunta que li has fet, que em sembla molt pertinent, penseu que el Congrés va aprovar el 15 de setembre la creació d'una comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya, amb el vot dels socialistes, que va permetre que aquesta comissió s'aprovés. Per cert, no s'ha creat, és a dir, s'ha tornat a demanar aquesta setmana, però els socialistes la van acceptar amb una condició, que tot allò que s'analitzés afectés només els governs del PP. És a dir, que no es posés aquí a estudiar res més, ni d'abans ni de després.
Però això veia una mica a que el PP demanava que s'investigués el món mundial...
No, l'independentisme, no, la petició era àmplia, que es toqués el que s'hagués de tocar, i els socialistes van acceptar aquesta comissió d'investigació amb posant aquesta esmena de que fos només durant els governs del PP. És veritat que ha quedat acreditat, i el Congrés també ho va fer en una operació d'investigació anterior, que la policia patriòtica va existir amb els governs del PP. És veritat que això és una cosa que està vinculada aquí. I a mi m'ha semblat molt interessant de l'entrevista, a banda que entenc perfectament els arguments, de dir, esperem-nos, abans ho comentàvem, no? També, jo us deia, estem a les beceroles d'aquest procediment, que jo entenc que ens hem de posar les mans al cap, perquè estem parlant de fets del 2012, que ara, 10 anys més tard, s'està aconseguint, però clar, és que s'ha admès a tràmit una querella. Estem molt lluny de saber què pot passar en aquest cas, malgrat sigui esperançador, i n'estem parlant molt, i és un element interessant de debat. Però estem a les beceroles, això pot acabar amb res... o pot acabar amb coses que siguin determinants. Per tant, jo entenc que s'esperi. I és molt interessant que ella ha apuntat, per exemple, Cospedal, Rajoy, eren les persones més responsables dins del partit, ella com a secretària general, ella era el president del partit i a més president del govern, i no estan en cap causa. En el cas de Cospedal, la causa Kitchen, en el cas Kitchen,
va haver un intent
de... Va estar citada, després la van desimputar, i actualment no consta en aquesta causa. Quan hi ha moltes informacions periodístiques que es diuen, cuidado con la libreta, tenemos que conseguir los números de tal, és a dir, que ella estava completament a dins d'aquesta causa i no té cap retret penal ara en lloc. Per tant, si això va a bon port, serà molt interessant si es pot, diguéssim, estendre l'ataca.
És que això sí, intentem explicar-li a algú que viu fora d'Espanya que hi havia una divisió de policies a Espanya, pagats amb diners públics, reservats, sense explicar-ho a ningú, orquestrat per un ministre que era el de l'Interior, per anar a mirar a veure quins rivals polítics en aquest cas que es consideraven que és una amenaça per l'Estat, que són l'independentista o l'independentisme o Podem. Fabricaven proves falses, traslladaven aquestes proves falses als mitjans de comunicació, utilitzaven el sistema judicial i canviaven resultats electorals. Això, qualsevol lloc del món, ja s'entén de quin problema està parlant.
No t'oblidis que quan t'enxampen, que és el cas de l'ex número 2 de Fernández Díaz, compadreges, col·legueges amb el president de l'Audiència Nacional perquè et busqui, et miri, què et passarà.
Això és el que anava a afegir. Això és el que anava a afegir. I el màxim responsable d'un òrgan judicial de primer nivell, com és l'Audiència Nacional, enviant-se missatges de WhatsApp amb el número 2 d'Interior, que curiosament és del Partit Popular, sobre causes obertes del Partit Popular. Però això què és?
Perquè no són aliens en aquesta estratègia. Són actors actius d'aquesta estratègia. Al final,
jo estic d'acord, el volum, la importància d'això, és que ho estem naturalitzant.
Home.
És a dir, aquí el que genera impotència és que una cosa tan greu com aquesta, que ha sortit, que hem sentit els àudios, que ho hem vist, no tingui recorregut.
Normal, estem pensant
perdona, que ja mira, veurem si la causa té recorregut.
Però tu trobes normal que el president d'una comunitat autònoma, d'una regió important d'un país, que ha estat perseguit des d'aquest punt de vista, digui, és que no sé si llançar-m'hi perquè és que no sortirà bé això.
Clar, perquè no tinc confiança.
No tinc confiança? És que és normal absoluta. Que no tingui confiança. No, però, si el president de l'Audiència Nacional que s'envia missatges amb un personatge del PP...
I ho celebra en Vegas Sicília.
Qui ha de tenir confiança?
No, però mira... Recordem que quan els àudios famosos de Fernández Díaz deia allò de la fiscalia esto te lo afina, no? Que ell negava que hagués dit aquesta paraula quan se sent clarament, aquella fiscal qui era? Consuelo Madrigal. On va estar Consuelo Madrigal? Al judici de l'1 d'octubre.
I primer fiscal general de l'Estat, però vaja. Clar,
però és que l'objectiu d'una gran part de totes aquestes operacions és anul·lar o erosionar a l'adversari polític. Clar. No oblidem, tapar la pròpia corrupció.
Clar.
O sigui, hi ha tres potes d'aquesta actuació. Una és contra l'independentisme i Podemos, per tapar la seva pròpia corrupció i per mantenir-se en el poder.
Sí, però fixa't que contra el PSOE no va haver-hi res. A veure, aquí hi ha tres píndoles.
Val.
Estem en un sistema de justícia i policia patriòtica. Recordeu que la Mela va tenir 2 anys a la presó al Sandro Rosell.
I a Joan Besolí, sí.
El primer acte del tribunal que el jutge, és a dir, el primer acte del judici oral va ser alliberar-los.
Sí, sí.
Amb el qual estava cantat que hi hauria una absolució. Premi per la senyora Lamela, magistrat del Suprem. De jutge d'instrucció de l'Audiència Nacional a magistrat del Suprem. Això...
Escolta,
jugant a la loteria et toca aquest número, eh?
Clar, clar. No, és.
Segona qüestió. El Codi Penal fins a la reforma del 95 tenia un atenuant que a mi m'ha agradat sempre, que és obrar per motius morals, altruistes o patriòtics. Llavors, que està drogat, però continua funcionant, no com a atenuant, sinó com a eximent. Exactament igual que l'Audiència, que el Tribunal Suprem el procés el va jutjar no amb la regulació actual, sinó amb la rebel·lió, impròpia històricament del Codi Penal espanyol, és a dir, los mismos fines de la rebel·lió sin levantamiento. Vull dir, aquí estem, és un país que patriòticament aplica el dret històric, no el vigent. No se li ha donat més voltes, és a dir, que no han inventat res, recuperen el que ells van estudiar, o tots, a aquella època vam estudiar a la facultat, que era el dret vigent. Si era el dret vigent abans, també ho pot ser ara, no?
De totes maneres, aquest...
Pràcticament tres quarts.
Res, només afegir. Aquest ús espuri de la policia, aquest ús espuri del poder judicial per anar contra el que s'entén com l'enemic de l'Estat, al final també denotava impotència per combatre des de la via política a un moviment, en aquest cas l'independentista, o en el seu dia el que significava...
Perquè no saben de política, no saben fer política.
Exacte. Malgrat tot... I malgrat tot el que ha passat de divisió de l'independentisme, de presó i d'exili, encara no han aconseguit que no hi hagi a Catalunya
un partit
que no sigui clarament defensor de la independència. Veurem què passa.
Una última reflexió.
Molt breu,
és aquest mal se l'està menjant Feijó. Pues Feijó va fer una frase aquesta setmana que a mi m'ha donat per pensar. Quan se li preguntava per lo de Rosell, va dir que se investigue lo que se tenga que investigar. Ja no sé jo si es feia el gallec o no, però al final és un president diferent. Veurem com entoma doncs, tota aquesta revifada de l'operació Catalunya, que al final l'haurà de gestionar ell.
Tres quarts quarts d'11. Ho deixarem aquí. Sara González, Milagros Pérez Oliva, Joan Caral, Tania Tàpia, moltíssimes gràcies.
Gràcies. Bon dia.
Ja estan preparats. Bon dia, ja estan preparats els exagrables. Només donaré una petita pista, perquè avui va gros, això, eh? Volverán les oscures golondrines en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Cuidao, eh? Cuidao. Apa, adeu-siau.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Suma't a l'educació que suma l'Alba, l'Ahmed i en Rafa. Que suma mares, pares, docents i professionals. Que suma oportunitats i futurs, innovació i qualitat. S'obre el termini per fer la preinscripció. Del 6 al 20 de març per al segon cicle d'educació infantil i educació primària. I del 8 al 20 de març per a l'educació secundària obligatòria. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Suma't a l'educació que suma. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Escolta, has tastat la Moritzet?
No.
Doncs ho hauries de fer perquè té un sabor de beure per creure-ho.
Vols dir que és molt bona?
No només això, també és la cervesa que sempre voldràs tenir a mà.
Això què vol dir?
Que estàs a una Moritzet de descobrir el que és un gran sabor.
Vaja, que la tasti, no?
Ja tardes. Moritzet, un sabor bestial.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Mig quilo de llagostins cuits ara per 4,29, t'estalvies un 23%. I filets de pit de pollastre per 2,99, t'estalvies un 22%. Lidl, marca la diferència.
El 4 i 5 de març tens una cita a Platja d'Aro. L'Associació d'Empresaris organitza la 25a edició de la Botiga al Carrer. Un cap de setmana per regalar-te les millors compres de temporada i gaudir de la bona gastronomia, l'ambient musical amb DJ i la companyia de la família Xalarina. Vine el 4 i 5 de març. Botiga al Carrer, a Platja d'Aro.
Al món hi ha llocs inaccessibles. L'Àrea 51, els arxius secrets del Vaticà, la rotativa d'un diari... El Club Vanguardia et convida el 23 de març vinent a una visita exclusiva per la rotativa on cada dia agafen forma La Vanguardia i Mundo Deportivo. Entra a clubvanguardia.com i participa en el sorteig per aconseguir una de les invitacions dobles. No t'ho perdis.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
RAC més 1 Podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Que un emprenedor sigui únic.
Work hard and make progress.
El seu compromís.
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme.
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra.
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses.
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. A RAC1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges. Amb Xavi Bundó.
Ara passen 3 minuts de 3 quarts d'11. Hola, Malcolm, què tal, bon dia?
Què tal, bon
dia? Hola, Santi.
Què tal?
Hi ha gent molt nerviosa, hi ha gent dient... No, aquest no, aquest no.
Coneixem personalment?
No sé.
Mira, fins i tot la Mila, quan he llegit Les oscures golondrines, ha dit que... Ostres, que no, que no, que no pot ser, eh?
Quintes golondrines. Quin farsat. És que el tio era un farsant. Però abans de tot hem de fer una...
A veure, què passa?
Sobretot a la comunitat educativa.
Ui!
Primer els mestres.
Què passa?
Clar, els de literatura castellana. Els de física i química és igual, deixin-ho. O sigui, tampoc els hi van niquen. Que paguin la ràdio perquè aquí no, ja no passarà res. Vull dir, no patirem. Però el que sí que hem de fer la crida és als estudiants d'ESO, de batxillerat.
Que no ho posin a l'examen.
Ah, exacte, que ni se'ls hi acudeix. Tot ho explicarem.
No ho poseu a l'examen. No ho poseu a l'examen.
No anirà bé.
No, no anirà bé. Serà la veritat, però vosaltres feu la, allò, digueu el que...
El que volen sentir. Sí,
el que volen sentir. El que volen ja sentir. Està. Tu com davant de la comissaria. Com davant del jutge.
Ara.
Ja està.
Sí, senyor.
Perquè a vegades hi ha aquests estudis que diuen Espanya llegeix molt poc i per què és això?
Ha dit, però no, ha dit d'Hispània?
No, Espanya.
Hispània?
No, que no és Hispània. Que pesat sou, de veritat, és insuportable el vostre.
Ara partia, ara diem sempre Hispània. Vale.
Quan acabi salutacions des d'aquí a la germana Reixac.
Hombre! Hombre! Molt bé, Xavi, aquí tot bé.
Aquí, ja tens pàrquing per la moto.
Que pesat sou, de veritat. Bueno, era un pàrquing allò. Bueno, és igual.
Com? Què?
Era un pàrquing allò abans.
Sí, clar, ja.
Originalment.
I abans tot era camp. Jo què vols dir?
Bueno, escolta'm. Va.
Bueno, a Hispània la gent llegeix poc. I segurament un dels culpables és el nostre personatge d'avui.
Sí o no?
Clar, que sí, clar, clar, perquè des de fa dècades sí, ocupa sí lloc preeminent entre les lectures obligatòries pels escolars.
Encara ho fan, no, ara?
Sí, ho vaig mirar, sí. I clar, si d'entrades et topes amb aquest carallot, aquest curs i aquest pesat, és normal que després els llibres no els toquis ni amb un pal. Perquè era, a més, un impostor com pocs. Un llepaculs, un fatxa, un vau, un plagiador, un maltractador, un putero i una revista.
Hosti.
Un tipus que venia a ell la idea de ser el prototip de poeta romàntic amb tots els ingredients de la salsa que suposa. Enamorat, somiador, angelical, elevat, bohemi, outsider, incomprès... Una salsa que realment profes de les aules, de les escoles, veneu com certes. Però nosaltres estem aquí per cridar ben fort. Emoció enganyau! No! Fins i tot el màxim expert en el nostre pollastre, que és el filòleg i historiador Joan Estructovella, admet que després de la seva mort, els seus seguidors es van esforçar en complir tots els tòpics del sentimentalisme que ell se n'enfotia. No va ser ni un autor marginal, ni incomprès, ni bohemi. Era un cara dura que mirava de treballar entre poc i res, més faixa que d'un pelayo, i que era capaç de vendre a sa mare per complaure els polítics. Si eren d'ultradreta, millor. Si us venen al cap noms com Eduardo Inda, Antonio Burgos o Jorge Bustos, ja sabeu per on anem.
Va.
Un funcionari al servei del poder. De fet, una de les seves feines, de les poques que tenia, era censor.
Ah, era censor?
Sí.
No,
no
ascensor.
No ascensor. Censor.
No, si fos ascensor, el portaríem aquí, perquè déu-n'hi-do. Per pujar fins aquí, nen. Però ens el venen...
¿Me lo dices o me lo cuentas?
Però ens el venen com un rebel. Clar que la imatge d'oficinista avorrit, que és el que era, no encaixa amb l'ideal romàntic. I ja no parlem de que, clar, el romàntic sortia als bitllets de 100 pessetes. Però,
clar, això és molt romàntic, eh?
Això és molt romàntic. Avui ens venjarem del cunyàs que ens va donar el batxillerat, Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, de nom artístic Gustavo Adolfo Becker.
Ja comencem malament. O sigui, no es deia Becker.
No té a veure, i això per això que posem Beck, a més la canció es diu Lucer.
Ah, sí, que és... Oi, així. A veure si no hi ha la tornada, no?
So what did you kill me, no?
Home! Bueno, ja ho trobaré.
Molt bueno, bona.
Us interrompré perquè...
Aviam. Con...
No, encara no. Ja arribarà la tornada, Malcolm, tira.
Xavi.
Ah?
Què és la ràdio? Me preguntes mientras claves en mi pupila, tu pupila azul.
Error!
Què és la ràdio? Y tú me lo preguntas, la radio eres tú.
Anem a veure.
Si la pupila és una cosa negra. No pot tenir color, això és líric.
Era poeta.
És veritat.
Clar, que pupila, la pupila és això que has dit.
La pupila no és.
Era poeta, no el doctor Barraquer.
Bueno,
sí, però clar, però és que això...
Però busca-ho abans.
Creiem que els de l'ESO saben això.
Hòstia,
que la pupila és negra.
Saps que no hi havia caigut?
És negra, fins la pupila, sempre és negra, no hi ha pupiles blaves.
Molt raro ha de ser la cosa perquè si pupila blava, eh?
Vale. Tenir un alien de nòvia. Bueno, a veure, per començar...
Ningú deixa que su balcón vuelva a las golondrinas. Poses coses perquè no vinguin i es caig. Que volveran...
Pinxos, no?
No, clar, no.
Pinxos aquests.
Com posin a les golondrinas. Quin fàstic, home.
Bueno, a veure, per començar, com deies tu, Xavi, es deia Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, però firmava Becker. Per què? Perquè molava més i per fer-se una mica a l'interessant, per molar, no? El cognom...
Li ve... Com Bizarrap.
Com Bizarrap. El cognom li ve d'uns avantpassats seus del segle XVI, que van haver de marxar a Alemanya per catòlics i van anar a parar a Sevilla. La veritat, es deien Becker, que en castellà...
Bueno, clar, es pronuncia Becker, en alemany.
Però que vol dir forner.
Ah.
En espanyol, panadero.
Becker.
Els avantpassats de Gustavo Adolfo, panadero...
Clar, així no hagués triomfat tant.
Així no hagués estat tan xulo. Tenien molts duros, la veritat, tenien molta pasta i van ser uns dels que van pagar la catedral de Sevilla, eh? Imagina't.
Carai, noi.
Els seus descendents, molt catòlics ells, van ocupar càrrecs en la Santa Inquisició.
Ah!
Que després si fos censor de novel·les, ja diguem-ne que venia de família.
Era el negoci familiar.
Sí, però els que van venir va ser 300 anys abans d'aquell nascés. Mm. Per tant, ell ja no... I quan Gustavo Adolfo va venir al món, la família ja no era tan rica i no podien viure de rendes, que és el que havien fet tota la vida. Els seus avantpassats. No vivien malament, tampoc, gràcies a la feina del pare, que era un pintor bastant valorat a l'època, que es deia José Domínguez Insausti. Re de Becker. Però que va ser el primer que va firmar Becker per fer-se el xulet.
Ah, ja ho va fer ell, eh?
El pare, sí.
Ah.
Sí. Este és un Domínguez Insausti de primera jefe. No, és un Becker, clar. Saps? I això pujava al preu de les seves obres. Això li va permetre tenir una posició relativament còmoda i tenir 8 fills. Bueno, però la fortuna va durar poc. Als 36 anys, el Domínguez Insausti, quan Gussi Adolf tenia només 5 anys, va palmar.
La mare va morir, la veritat és que poc després, i els fills es van haver, que es feia molt en aquella època, repartir-se entre cases de parents. I ell va anar a parar de casa de la seva padrina, una dona que tenia, la veritat, una bona biblioteca, on Gussi Adolf va llegir els clàssics, Horaci, Shakespeare, i els versers de l'època, com Víctor Hugo, Walter Scott...
Tenia molta gent d'anar-li dient Adolf, eh?
No, no,
li va bé, li va bé. Aquesta gent, Walter Scott, Lord Byron, haurien d'ocupar el lloc, a l'escola que ocupa Becker, eh?
Ah, tu canviaries això.
Home!
En principi, ell va dir que volia ser escriptor, i el millor amic d'escola, que es deia Narciso Campillo, Daffodil of the Little Field, si hagués volgut posar un nom de molon, va escriure dues obres de joventut, dolentes com la carn de coll, titulades Los Conjurados...
La carn de coll.
Coll, sí.
Coll.
Què has entès?
Coll. És el que has entès. Joder, és que...
El Malcolm no s'entén què diu.
Però no,
coll!
No, però no,
coll!
No, home, no.
A veure, un moment.
Coll, que sí, que va, sí, que sí, va.
Carn de no
són,
sé,
són dos fonemes cosa. Que s'assemblen molt.
Pensa
veurem,
ràpid
no?
Alguna cosa.
Són dos fonemes que s'assemblen molt, ja sabeu.
No s'assemblen.
S'assemblen bastant, ja ho sabeu. Bueno, aquestes obres...
Acabo de descobrir una impossibilitat de Malcolm.
De la carn de coll.
Torna-hi!
És igual, dies dolentes. Ja eren dolentes.
Carn dolenta.
La carn de coll es deien Los Conjurados i el Jujarrón en el desierto.
No sap dir-ho.
Digues, la segona obra no sap.
És igual, és igual.
La segona obra es deia El Bujarrón...
Bujarrón en el desierto.
Sí, que podia ser una pel·lícula de suma.
Es deia així, és molt forta.
Sí. Per influència paterna...
No tenia coll,
Per influència paterna, també va voler ser pintor i es va apuntar a l'Escola de Belles Artes de Sevilla. Però el van votar de seguida i va entrar com aprenent al taller de pintura del seu oncle Joaquín, que el va calar de seguida. El tolerava, clar, perquè era el seu nebot,
home.
Però li va dir, tu no seràs nunca un buen pintor, seràs un mal literato. Mira, quanta merda ens haguéssim estalviat si el Ministeri d'Educació i els successius plans d'estudi haguessin fet cas a l'oncle i no al nebot.
Ara, ara. Sí. Teniu la sort dels oients de no veure Malcolm Otero ballant ara un xotis.
Bueno, ballant.
Bueno, fer un moviment molt estrany.
Sí, sí.
Bueno,
sabria què dir.
Gussi, tornem. Gussi Adolf.
Jo la cara del Santi mirant de reull com dient mare, Déu-s'ho.
I tu diem que això és ballar.
Sí, he mogut la
cadira. Ballar sentat, bailar sentados no és bailar.
Què?
Gussi Adolf. No es va desanimar per les amables paraules del seu oncle.
Ho hauria hagut de fer.
I va agafar la maleta.
Moltes coses, sí.
I va anar a Madrid disposat a triomfar al preu que fos. Tot i que la impressió que li va causar la capital a un tipus de les seves ínfoles, diguem-ne que el tio s'agradava molt a si mateix, no van ser massa bones. Madrid, sucio, hosti, negro... Feo como un esqueleto descarnado.
Esqueleto descarnado. A veure, si és un esqueleto, és descarnado, gilipollas.
Si no, no és un esqueleto.
Claro.
Tiritando bajo su inmenso sudario de nieve.
Ves a cara.
Ya estamos en la corte. He necesitado que me lo digan y me lo repitan 100 veces para creerlo. ¿Es esto Madrid? ¿Es este el paraíso que yo soñé en mi aldea? Dios mío, qué desencanto tan horrible.
Sí. Ell, per sobreviure a Madrid molt, i a su sudario de nieve, que igual estava a Estocolm, perquè...
De què parlava, de sudario de nieve?
No sé,
que
no és allò. Va cridar...
Què tipus de nieve?
Va anar, perquè s'avorria, perquè li va semblar molt lleig, m'ha dit, va cridar el seu amic Campillo. Suposo que tot li deien el Campi. allà, cap allà va anar a compartir pis, això, com si fossin plats bruts, amb el Gus.
Sí.
Campi i el Gus. Però la cosa no va acabar bé. El Campi va deixar de parlar amb el Gus.
Hòstia, Gustavo!
Sí, clar, devia ser molt com el Joel Joan i l'altre devia ser com el Joel... Clar, el que va acusar, el Campi va dir que... Es va fartar i va dir que Gus era illetrat, mancat de cultura, brut, descuidat i amb carència d'estudis. Repeteixo, per què els ministeris d'educació no li van fer cas al tiet? I també al Campi!
Sí, ja, tot ho assenyalava la mateixa direcció.
Però tot i les perspectives nefastes per la seva manca de talent que tots els estudiants hem conegut, però hem hagut de dir que era un geni, el pollastre va aconseguir sobreviure com a literat a Madrid. Pel seu talent, ni de conya. Copiant, descaradament, a més.
Todo es un plagio y ese soy yo.
Aquest podria ser l'himne del...